16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 71 de la tercera temporada de 13. Si els tripulants de la nau pirata eren homes i dones ben barbuts, ens trobem de ple a la setmana dels barbuts, a la setmana més freda de l'any. És època de fred, fang i neu. És època de ciclocross, duatlons de muntanya, crossos i esquimó. Si teniu fred i la roba que porteu no és prou tèrmica, si el vostre down jacket és de fireta, penseu que un bon loftofat, l'estofat del sud de Bulgària, sempre us mantindrà calents. Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13, on en fred, calor, neu o vent, hi estem la mar de bé. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on també tindrem espai per a la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan una estona més tard. Perquè aquí a 13 hi cabeu tots i totes. Aquesta és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve i la doctora Anna Moró. Sota la supervisió tècnica de Toni González i el superequip de becaris, Xisca Alberti, Iker Page i Anna Banyeres. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè aprengueu a practicar-lo de forma més segura i satisfactòria, perquè us motiveu per començar-ne a practicar de nous. Quedeu-vos amb nosaltres i compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Comença l'Hora de 13.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tenim avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons, els Jocs Olímpics de la Joventut d'Hivern, cross i rècord del món en ruta dels 10K, el rànquing ITRA amb trail running, tertúlia amb els habituals de la taula de 13, el repte, la secció on desafiem els límits de l'equip de 13. Salut, la doctora Anna Moró ens parlarà de com fixar els objectius i de com plantejar-nos la sessió d'entrenament. I ara, pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'Hora de 13. Són els 60 minuts setmanals dels Esports de Fons.
Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Anem amb les cròniques de la setmana. Anem amb atletisme amb Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix i companys de 13. Com bé has anunciat abans, rècord del món, València. Jo és que no sé què és més important dels dos, si València o el rècord del món, perquè sembla que és sinònim últimament i bueno, hi ha a destacar. València ja va ser l'1 de desembre de l'any passat, del 2019, la seu del rècord del món en aquell moment, i ho ha tornat a ser. Un cop més escriu el nom a la història de l'atletisme internacional i ha demostrat que, altra vegada, si vols batre els teus límits a nivell atlètic, és una seu que no et pots perdre. Ja sigui amb 5 quilòmetres, amb 10, amb mitja marató o amb marató, no tens excusa per no volar pels carrers de València. Una matinal de luxe on les condicions meteorològiques estaven totes en ordre, amb una temperatura ideal de 10 graus, cosa difícil de veure ara en aquest hivern, teòricament, i això feia que la prova augurés, no?, que podrien passar coses molt, molt grans. Doncs mira, la primera cosa que va venir així gran va ser ja fa uns dies, quan la World Athletics, el nou nom que té la Federació Internacional d'Atletisme, otorgava l'etiqueta d'or a l'esdeveniment, i més tard, quan es tancaven les inscripcions, en un total de més de 14.600 runners. Sí, un número ben alt, i València, si sumem totes les seves carreres, potser té més runners al llarg de l'any que habitants en tota la ciutat, no ho sé. I en la part esportiva, World Record per Ronex Kipruto, un jove kenià de 20 anys només, campió del món júnior en 10.000 metres en pista, bronze al passat mundial de Doha en la mateixa distància, rebaixant en 14 segons l'anterior rècord de l'ugandès Joshua Cheptegei, deixant-lo en 26 minuts 24 segons.
26 minuts, 24 segons, això seria una... Per la gent que en tot cas es mira els seus aparells de medició i de GPS, això seria durant 10 quilòmetres mantenir un ritme de...
De 2,38 al quilòmetre aproximadament, 2,38 pelat.
Déu-n'hi-do.
2,38 al quilòmetre.
Jo crec que nosaltres hauríem passat pel quilòmetre 8 quan ella acabava. Por ahí, podríem anar rondant.
Em semblava que anaves a dir, dic, home, tu, Llorer, aquests ritmes en un quilòmetre sí que l'has fet. I en
un quilòmetre, sí. Sí, clar, sí. I fins a 2 quilòmetres en aquest ritme podem. Més, ja, no m'apuris. Però bueno, seguint amb la llau de rècords, European Record també per Julian Wonders, que ja el posseïa des del 2017, rebaixant-lo fins a 27 minuts i 13 segons, arribant en un apretat sprint per quedar-se en la tercera posició. És l'única persona de raça blanca que està disputant les proves de fons a tota, diguéssim, l'armada africana.
A l'armada africana.
Exacte. El pas pel quilòmetre 5 d'aquest atleta suís en 13:29 suposava igualar la plusmarca europea que posseeix ell mateix en 5 quilòmetres, però s'ha de tenir en compte que encara li quedava la meitat de cursa.
És a dir, que deu estar més fort que mai, perquè clar, si ja bat la seva marca o iguala la seva marca en 5.000,
sí, sí.
És a dir, que si es posés a fer un 5.000 i prou, no sabem què li sortiria ara.
A veure si ho fa. I seguim, i en aquest cas en la categoria femenina, millor ritme mig de cursa, on les tres primeres han batut el rècord de la prova en més de 20 segons, quedant-se només a 3 segons del World Record que va establir ja fa 2 anys Joycelyn Jepkosgei, i en aquest cas ho ha fet la seva compatriota Chepkirui, on parava l'electrònic en 29 minuts i 46 segons.
És a dir, per 3 segons.
Exacte. Però bueno, és que la segona ho feia en 29.50 i la tercera en 29.51.
Ben és a dir, que van... No, les coses disputada, i un ritme, aviam, 3 segons per sota en un 10.000, estem parlant de ritmes de rècords, sí. Absolutament.
Totalment. En quant a l'actuació espanyola, va ser soberbia. Chiqui Pérez i Javi Guerra són els noms a destacar, on els dos maratonians més emblemàtics de dia d'avui i que estan enfocant la seva preparació en aquesta prova, van volar sobre l'asfalt de la ciutat del running. Chiqui tornava a posar-se un dorsal després del seu assalt en la Marató de València el passat mes de desembre per parar el cronòmetre en 28.08, a escassos 9 segons del seu propi rècord d'Espanya, quan està enfocant la preparació específicament en la Marató.
És a dir, que està preparant llarg.
Totalment, així que no sabem què podria fer si preparés la prova en qüestió. Per altra banda, el segovià Javi Guerra, immers en la preparació de la Marató de Sevilla del proper 23 de febrer, on serà la seu del campionat d'Espanya de la distància, rebaixava la seva plusmarca i la deixava en 28.10, equivalent a la 6a marca espanyola all time. Per tant, també en un estat de forma que podem veure què farà en un meset en la Marató, perquè està espectacular.
I sí, que no se li giri res, però de moment la feina bé l'està fent.
Ah, exacte. I canviem ja de disciplina i un altre cop viatgem cap al País Basc, seu de mítics i màgics crossos que es disputen al nord, a la qual també forma part del circuit Enoch que ja havíem comentat anteriorment. Al llarg de la seva història, 77 edicions ja, han passat per la ciutat guipuzcoana ni més ni menys que un total de 25 campions del món i 14 campions olímpics en distàncies o disciplines de fons. En aquesta edició, un cartell de luxe i un ritme frenètic van encantar a tots els aficionats que s'aplegaven al llarg del circuit i sobretot, concretament, al llarg de la pujada infernal que el caracteritzava. Jo estava a la part més alta de la pujada per captar aquestes cares de patiment, de veritat. Hi havia gent, inclús, d'un nivell no tan bo com els primers, que pujava caminant. Havia de posar a caminar perquè no arribava.
I estem parlant d'atletes bons.
Sí, atletes que, bueno, el més coix, ja m'agradaria veure'l al costat perquè, ostres, apreta, apreta. És així.
Escolta'm, la pujada aquesta és una que és com es puja per com una pista asfaltada i tot així, o
sembla
ara estic
asfaltada,
fixant,
sembla asfaltada, però no asfaltada. Ho és, ho sembla, i val, realment pel color i tot ho sembla.
Ho dic pel que es veu per les imatges a nivell per televisió, quan es pot seguir.
Exacte. Bueno, i és que a meitat de cursa el grup capdavanter ja s'estava partint en una cursa de 11 quilòmetres, que en el quilòmetre 5 s'estigui trencant, és que el ritme ha de ser espectacular, deixant així la disputa final entre Tadese Worko, subcampió mundial de cross en categoria sub-20, Richard Yator, Aaron Kifle, bronze mundial de mitja marató, i Paul Chelimo, plata en els 5.000 dels Jocs Olímpics de Rio, és a dir, un cartell de luxe, i en aquest ordre entraven a meta, mentre que al seu darrere ens il·luminaven els ulls el duet espanyol per excel·lència d'aquesta disciplina, que són Antonio Badia i Carlos Mayo, que els dos maños, els dos de Saragossa, volaven seguint l'estela dels africans. En quant a les fèmines, Helen Obiri feia valer el seu or mundial en la disciplina i el doble or mundial en 5.000 metres, per guanyar sense despentinar-se, pràcticament. Les cases d'aposta, penseu que només donaven 1,40 € per euro d'aposta. Així que la cosa crec que era bastant
lògica i bastant clar que aquí era qui s'havia d'endur el gat a l'aigua.
Totalment. Completaven el podi les compatriotes Chebet a 6 segons i Cherono a poc més de mig minut. Per darrere, Irene Sánchez Escribá s'adjudicava la cinquena plaça i primera europea per davant la britànica Kate Holt. I ja per acabar, ens anem a la pista coberta de Sabadell, la pista coberta de Catalunya, on hi havia el campionat de Catalunya absolut de clubs B, és a dir, la segona lliga, i on el Club Atlètic Manresa en homes i la Unió Colomenca Atletisme en dones guanyaven la categoria B del Campionat de Catalunya, amb la qual cosa aconseguint així el pas directe a la categoria reina de cara al 2021.
Molt bé, déu-n'hi-do, ben bé, a el que seria a nivell de cross i a nivell de ruta, teníem la flor i nata a nivell mundial,
no
competint en territori bastant proper. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Lluís.
A vosaltres.
Arriba el moment de la neu, arriba el moment de l'esquimó, arriba el moment dels Jocs Olímpics de la Joventut amb Xavi Palaí.
Doncs sí, bones Aleix, bones equip de 13, ja ha arribat aquí, notícies olímpiques. L'esquí de muntanya català ha entrat per la porta gran en el seu debut com a esport olímpic en els Jocs Olímpics de la Joventut d'hivern que s'estan disputant a la ciutat suïssa de Lausana. Maria Costa s'ha penjat la primera medalla d'or catalana, i de fet del món, perquè és la primera vegada que s'han disputat uns Jocs Olímpics amb esquí de muntanya.
Un aplaudiment per la Maria, no?
Un bon aplaudiment per la Maria. Doncs això, la primera medalla d'or catalana en la prova d'esprints, després de superar a una de les grans favorites, la italiana Silvia Berra, que ha pujat al segon calaix del pòdium. I a les semifinals de la mateixa prova, també en categoria femenina, ha quedat eliminada l'Ares Torra, que ha acabat onzena. Tampoc està gens malament, és una molt bona posició. Jocs Olímpics.
I tant.
Costa fins ara ja havia aconseguit anteriorment un nou lloc a la prova individual que es va disputar el passat divendres. També un bon resultat. I el repartiment de medalles, atenció, perquè no acaba aquí ni molt menys. Poca estona després de l'or de Maria Costa, ha arribat la segona medalla catalana. Aquest cop ha estat en forma de bronze i pel berguedà Ot Ferrer. El Berguedà ha aconseguit entrar en tercer lloc en la prova d'esprint per darrere dels grans dominadors, els italians Rocco Baldini i Luca Tomassoni. També és un molt bon resultat perquè hem d'entendre que quedar tercer per darrere dels italians, que són els grans dominadors
bronze,
de l'esquí general...
Pujar al podi sempre és una passada.
És una passada, sí, sí. L'altre català participant a la mateixa prova, Marràdua, ha tancat la seva participació amb un més que meritori cinquè lloc després de colar-se també a la final. És a dir, arribar a la final... ja és un èxit sempre.
Sí, sí.
I per si no en teníem prou de medalles, els catalans també han aconseguit pujar al podi a la prova de relleus mixtes. És una competició de 4, on tots els participants de cada país competeixen junts. Els 4 catalans competien, com hem dit, en un mateix equip, com a país únic, aconseguint el bronze en una prova liderada clarament pels suïssos. Els catalans han lluitat frec a frec amb els francesos, de qui només els ha separat 2 segons. Dos segons de diferència,
Dos segons són...
És res. Ja allò que dius, ostres, si hagués tancat més aquesta curva, si no sé què, no sé quantos, però...
Ostres.
Bueno, també és un bon resultat.
No, i tant.
Així que, bé, felicitats per als 4 corredors catalans, perquè...
Sí, la temporada comença bé.
Sí, sí, ho tenen molt bé.
I després d'aquestes bones notícies que ens venen des de Suïssa, del món de l'esquí de muntanya... arriba l'hora dels que corren per la muntanya però calçats només amb bambes. Arriba l'hora de l'Aniol Riba. Arriba l'hora del trail running. Bones, Aniol. Sembla que les muntanyes ara estiguin reservades només per la gent que fa esquimo, però el món del trail running, si bé potser no hi ha moltes competicions a part de com circuits menors o competicions aquestes més casolanes, també té notícies i notícies ben sucoses, oi que sí?
Bones, Aleix, doncs sí, com deies, els corredors sembla que estan tots buscant neu, no precisament aquí a Catalunya, perquè sembla que aquí a Catalunya ben poca n'hi ha, i tot el que hi ha, bueno, ho has pogut comprovar tu fa poc, no? Em sembla que...
Aviam, neu, la veritat, aquest cap de setmana al Pallars hi havia neu dura, neu superencrustada, i de fa un parell de mesos, quan semblava que començaríem una temporada d'esquí de muntanya molt, molt llarga, ens trobem a la setmana dels barbuts, però amb unes neus molt encrustades que per fer...
I perilloses,
I perilloses, perquè per disfrutar de l'esquí de muntanya no serien les millors.
Sí, un bon consell seria no hi neu.
Bueno, no hi neu. No, sí que hi podem anar, però prenent les mesures de seguretat correctes, i no serà la neu més enjoyable que podem trobar.
Doncs, malgrat això, tots els corredors, com dèiem, estan buscant la neu, i això estem parlant dels corredors d'elit, els corredors que competeixen, dels quals parlem durant tot l'any, en les Migo Run Sky Runner World Series, en l'Ultra Trail World Tour, etc. Per tant, no tenim competicions per explicar més que la setmana que ve, que ja us farem una crònica de tot el que passarà.
L'equip de 13 in situ, en vivo i en directo, estarà visquent una prova de la Copa Vallesana de Trail Running.
Exacte. Doncs la setmana que ve us explicarem això, però ara que comença la temporada és bon moment també per preguntar-se per què depara o quin balanç han fet de moment els atletes que corren al màxim nivell. I per això ens podríem fer una pregunta. Quin és el millor corredor del món?
Quin és el millor corredor?
De totes les
corredor i corredora.
Estem parlant de clar.
O de muntanya.
Creieu que hi ha una manera de saber qui és el millor o millor...
El millor o la millor.
Això mateix.
La millor corredora... de trail running. És a dir, seria difícil, perquè clar, ara ens trobem que trail running, què entenem? El que puja, el que baixa, el que fa distàncies de fins a 26, el que fa distàncies de 42, el que fa distàncies d'ultra,
i que un dia guanya un i l'endemà guanya un altre.
Exacte. I que en funció del recorregut és un o és l'altre, inclús amb la mateixa distància. Per tant, ara ja estem parlant de que, clar, que hi ha moltes disciplines dins el món del trail running.
Sí, i a priori sembla molt difícil poder determinar qui és el millor. I de fet, jo penso que, malgrat el que ara us explicaré, és impossible, perquè no pots acabar comparant el Pau Capell, que corre curses de més de 100 quilòmetres, amb l'Oriol Cardona, que en corre de 40. I encara que els fessis córrer la mateixa cursa, és evident que són atletes que corren i entrenen amb distàncies i amb mètodes diferents.
És com si diguéssim un atleta de 800 o un atleta de 10.000 o
exacte,
un velocista.
O un futbolista de futbol 11 i un futbolista de futbol sala, que
exacte,
malgrat que l'objectiu és fer gols, no entrenen exactament igual. Doncs, malgrat que jo cregui, opinió personal, que és impossible, s'ha publicat des de fa una setmana un rànquing, que és el rànquing ITRA, que és un rànquing famós segurament i us és familiar a la gent que potser alguna vegada heu volgut apuntar-vos a l'Ultra Trail del Mont Blanc, que és un rànquing que el que fa és ponderar tots els resultats d'algunes curses determinades de tots els atletes del món i obtenen uns punts en funció d'això, de la ponderació d'aquests resultats.
És a dir, que el que ha buscat el rànquing ITRA és atorgar una puntuació en funció de la distància, dificultat i rànquing, per tal de fer-ho com poder fer un camp mas que sigui una miqueta equiparable.
Exacte.
Però clar, només de certes curses, no? Entenc.
Hi ha moltes curses dins del rànquing ITRA, és a dir, hi ha moltes curses que puntuen per entrar a aquest rànquing, però sí que és cert que hi ha algunes que no hi entren, al meu parer, incomprensiblement, com podrien ser Cegama, per exemple, que és una cursa que tots sabem, amb una popularitat i un nivell espectacular. Però, tot i així, hi ha moltes, moltes curses que entren en aquest rànquing, i el que ara us volia preguntar és qui creieu que és el millor corredor
del rànquing
món,
ITRA?
Segons el rànquing ITRA.
Home, per exemple, ara jo m'aventuraria a dir que, així com molta gent quan pensàvem en corredor masculí de trail running, podríem dir Kilian Jornet, per bé que sabem que no està seguint tots els circuits i que corre les curses de la Golden Trail Series de la marca que és qui li deu pagar la nòmina a final de mes, doncs és probable que potser el Kilian Jornet no estigui al capdamunt d'aquesta llista pel fet de que hi ha moltes proves que deuen puntuar aquí que ell no hi va.
Doncs anaves ben encaminat, perquè sí, és ell.
És ell.
Com no m'hi
ha de fallat, eh?
Vaya, vaya.
Però mira, el que...
Como me leo los guiones, jo.
El que sí que és sorprenent és que l'any passat, que sí que havia corregut alguna cursa més, si no em falla la memòria, no liderava ell el rànquing ITRA, sinó que el liderava el nord-americà Jim Walmsley, que n'hem parlat d'ell diverses vegades, que també
el
és
loco.
Un paio... El loco, exacte. Kilian Jornet, que lidera doncs aquest rànquing, que no només té en compte el que s'ha fet en una temporada, sinó que també té en compte el que s'ha anat fent, l'historial de cada corredor. Per això, us sorprendrà segurament que, per exemple, Oriol Cardona, un dels noms de l'any, sens dubte, a nivell de trail masculí, o Sheila Vilés, no estan ni tan sols en les 10 primeres posicions. Oriol Cardona, per exemple, ocupa la 20a posició del rànquing total. El segon millor català, per exemple, Jan Margarit, desè del món, segons el rànquing ITRA. Llavors també trobem altres espanyols, com Luis Alberto Hernando, 17è, Zaitait Malek, 34è, Aritz Egea, Andreu Simón, Pablo Villa, Christopher Clemente... És a dir, hi ha molts corredors espanyols, això és cert, 26 dels 100 primers són d'origen...
Doncs això és un percentatge molt elevat.
És molt elevat, és molt elevat. I en noies ens passa una mica el mateix, eh? També hi ha moltes, moltes noies, però el primer lloc l'ocupa Maud Mathis, que és una corredora francesa, que aquest any també va batre tots els rècords pràcticament de les Golden Trail, una corredora molt, molt forta, i que ocupa el primer lloc, en segona posició Courtney de Walter, i en tercera Ruth Croft. Sheila Vilés, us estareu preguntant, és la gran triomfadora d'aquest any. On és Sheila Vilés? Tercera al Mundial, tant de Portugal com d'Argentina, guanyadora dels Migu Run World Series. On deu estar Sheila Vilés? Quina posició creieu que ocupa?
Jo crec que deu ser top 20,
una pista. Sí, dient que no estava en el top 10, jo menys del top 20 no la veig.
Exacte.
Doncs, onzena.
Onzena
posició. Està bé, us heu apropat. També tenim altres noies dins del top 100, per exemple, Ellie Gordon, 31ena, Maite Mayora, 36ena, Gemma Arenas, 38ena, Laura Orgué, 43ena. Laura Orgué, que ja no competeix.
Però clar, com que has dit que compten resultats...
Exacte.
De fet, això deu ser una mica com el rànquing ITU, el de triatló, que a mesura que van passant temporades perden pes aquestes puntuacions, però és una manera d'estipular, per exemple, si hi ha les World Series, les Copes del Món, les Copes Continentals, els campionats locals, tota aquesta sèrie de coses el que fan és per tal d'elaborar un rànquing que en aquest cas no hi és, amb trail running no hi és, amb triatló sí que serviria en tot cas per quan fas el rànquing olímpic. Els 50 millors són els que van llavors als jocs. En aquest cas és també una miqueta per situar dins de tota l'amalgama de quantitat de corredors de trail running i de les disciplines, sí, mirar d'establir una ponderació única per tots.
Fins i tot i així, el mateix rànquing classifica segons talles, com amb la roba. Hi ha curses de talla XS, talla S, talla M, L, XL, XXL. Per exemple, Pau Capell, de la categoria XL, és el número 1 del rànquing ITRA, perquè per les curses que ha fet últimament està en la posició 1 doncs, de la talla XL. Tot i així, la gràcia d'aquest any és que han aconseguit trobar un sistema que en principi pondera totes les curses, independentment de la distància, independentment de les participacions i tenint en compte el background que portava cadascú, i d'aquesta manera doncs estableix un suposat rànquing dels millors corredors
igualitari per
Exacte.
Tothom.
Tot i així, jo crec que estem a l'espera de que algun dia s'aconsegueixi fer un mundial, que un dia ho explicarem quan estigui ben pensat, un mundial que tregui una mica a fora de la zona de confort a tots els corredors i que els iguali per poder comparar i veure corredors...
Quin és el més àgils i fortius.
Exacte. I això seria molt interessant de veure,
Molt difícil d'aconseguir,
no?
Per cert, tot s'ha de dir, sota aquest estudi i sota aquest rànquing hi ha moltes hores d'Excel, eh? Aquí hi ha molta feina de becario, eh?
Molt Excel. I rei, a part d'això, comentar que la ICF, la International Skyrunning Federation, ha posat en qüestionament el fet de que es cancel·lés la Copa Mundial de Quilòmetre Vertical que vam explicar la setmana passada, que en principi l'empresa Skyman, Societat Anònima, havia anunciat que cancel·lava. Doncs l'ICF ha dit que ho deixa a l'aire i que potser...
Que potser entre algú altre que ho gestiona.
Ha dit
que el quilòmetre vertical s'havia de recuperar.
Sí, i res, setmana que ve us explicarem com ha anat això d'aquesta prova de la Copa Vallesana. A veure si acabem.
Aviam. Doncs, escolta'm, amb tota aquesta fotimerada de dades, deixem el trail running per aquesta setmana.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
I continuant amb la setmana dels barbuts, anem per la segona sessió de la reentrée post-vacances nadalenques, de com fixem els objectius i com ens centrem en allò que volem fer esportivament aquesta temporada. És l'hora de la doctora Moró. És l'hora de Cuida't. Doncs ben trobada aquí la taula, de nou, en aquest número 71 de tots els Cuida't i de tots els 13. I per si més no, no veig que t'hagis deixat la barba, cosa que seria perfectament... Ets lliure de poder tenir barba. No seré jo qui digui no, que les barbes tenen gèneres no, i no hi ha gèneres ni binaris ni res. Però aquí ara aquest no és el debat, sinó que ni el debat ni el tema és que, escolta'm, senyora Anna Moró, doctora Moró, com hem de fixar això? Com hem de seguir aquest fil que ens vas marcar la setmana passada i que ens ha tingut amb aquestes cuques tota aquesta setmana? Perquè jo t'he de dir que no he dormit, potser per altres coses, però per això potser també. Aviam, explica'ns-ho.
Bé, molt bones, Aleix, molt bones, companys. A veure, si la sessió anterior, bueno, el dia anterior vam parlar de com marcar objectius. Espero que els oients hagin fet una miqueta els deures que vam marcar, perquè és important saber cap a on ens dirigim o què és el que volem aquest any, a nivell esportiu. Però avui us explicaré 7 trucs per ajudar a aconseguir aquests objectius, és a dir, 7 trucs per treure el millor de nosaltres mateixos.
Sex tracks. Vale, molt bé.
7 trucs per ajudar-nos a treure el millor de nosaltres mateixos. Són trucs que ja n'hem anat parlant també en diferents moments de la secció de Cuida't, però els resumirem molt senzill i molt breu per a tots.
Per tant, agafo llapis, boli,
agafeu
que
llapis.
Tothom agafi llapis.
Agafeu
o
llapis.
Un esti per escriure.
Sí, senyor.
Vale?
Ja tenim la mà.
Vinga, doncs,
mà.
Primer truc, que això és un clàssic de la psicologia esportiva, que és visualitzar-nos fent el millor possible.
Per
és
tant, visualització d'èxit.
Visualització d'èxit. Visualització de, no només de, a nivell de rendiment, sobretot també a nivell emocional, a nivell de satisfacció, i en aquest punt saber que la visualització és una de les millors estratègies per entrenar i per competir. És, diguem, el millor truc per l'èxit final. D'acord? No m'extendré perquè és un clàssic de l'esport. D'acord? Els que opteu a podi, és evident que també heu de fer tenir la capacitat de visualitzar podis, visualitzar acabar curses, clar, depèn de cadascú.
Jo visualitzo que no em faci mal el bessó quan corri.
Exacte, els que esteu lesionats, visualitzar que us recupereu de les lesions. Gràcies. I que torneu a recuperar aquella felicitat de poder fer esport sense dolor, sense molèsties.
O poder-ne fer.
Això és molt important, i de fet, això és un altre tema, però en la psicologia clínica, la visualització per treure dolors també es fa. Segon truc.
No me llames Dolores, llámame visualització. Sí.
Segon truc. Para d'una vegada i per sempre els pensaments negatius. L'ansietat és molt dolenta, l'ansietat genera un que es diu el pensamiento rumiativo, rumiar, com les vaques, nyi, sempre amb por. La por genera aquella no podré, i si no ho aconsegueixo, i si no se'm passa.
Que de fet ja ens deies la setmana passada això de que no hem d'escriure frases amb el no.
Correcte. Des de la psicologia positiva i des de la PNL, la programació neurolingüística, es parla que per tenir un pensament d'èxit, un pensament feliç, s'han de treure els nos de les nostres vides. Perquè tu, un nen petit, si li dius no corris,
correrà.
Li has de dir el que ha de fer, li has de dir camina, o no em parlis fort, doncs parla fluix. Igual amb la pràctica esportiva, pensar en positiu, traient els nos, i sent en un punt realista, però sempre a parar el pensament negatiu també sobre els companys, sobre la desconfiança en nosaltres mateixos, no arribaré, no podré, serà molt complicat. És millor substituir-ho per pensaments més adaptatius i més funcionals.
L'Aniol està tossint. Per tant, no li direm Aniol, no tossis, li direm Aniol, respira de forma que no t'ofeguis. Ho fem bé així, oi?
Correcte.
Perfecte.
No.
No, m'has dit no.
Has dit
ara.
Un no.
Ah.
Has dit respira de forma que no t'ofeguis.
Ah, vale.
Seria respira...
Respira sense ofegar-te.
Per exemple, o respira de forma que puguis...
Respira amb sense tossecs.
Sense tossecs.
Amb sense tossecs.
Aprèn a respirar.
Clar.
Tossecs, com les tendes de la quechua.
Sí, sí.
com la del Valverde. Sí, sí.
Aleshores, tercer punt o tercer truc. Tot i que en els entrenaments és molt important les rutines, sí que està bé que de tant en tant trenquem aquestes rutines i aquests rituals que ens fan, doncs, preparar-nos de forma, doncs, amb uns hàbits a vegades bastant rígids. Sí que és important trencar rutines. Digueu-me maneres de trencar rutines.
Trencar rutines?
Vinga.
Aviam, el que es passa el dia a les pistes veient córrer els demés, ell també ho fa, però aviam, va, pensem una manera de trencar rutines, és a dir, introduir elements nous per fer-ho més enjugacívol.
Sí, per això, clar, depèn de cadascú. Per exemple, jo, que quasi sempre he anat a córrer sola, doncs per mi trencar les rutines és anar acompanyada.
Anar acompanyada.
Les interaccions.
Canviar el recorregut.
Canviar el recorregut.
Introduir elements nous d'entrenament i tipologies d'entrenament nou.
Correcte, exacte.
Això és l'1, 2, 3, eh?
Bueno, pel cotxe, sí, no, ja, eh? Al final és com tots els esportistes, no? El posar, pues, de cop una bici al mig de la teva setmana.
Per exemple.
En el cas de la gent que només corre.
O... Per exemple. Estem parlant de córrer, estem parlant de bici.
Qui diu bicis? Escolteu, n'hi ha un que es ven una Cervelo S5 que podeu anar al Jaume I, la podeu comprar. Recordeu, Falca.
Falca.
Per exemple, també, nevar.
Falca cal per vendre-la.
Està falcal, això, dir-ho. Sí.
Nedar, també, per aquells que no us agrada gens l'aigua, però de tant en tant, eh?
No ho faré, escolta, gràcies.
Has dit un no.
Malament.
I faré altres coses. No, has de dir,
faré altres coses.
No, faré altres coses. Amb sense natació.
Que la natació estarà apartada.
Amb sense natació.
Va, jo sempre, ja sabeu que soc nedadora, us recomano molt introduir la natació a les vostres vides per la flexibilitat, que es va molt bé, i a més també per la salut mental. Però bueno, passem al següent
cloro,
truc.
El cloro i aquelles coses van bé.
Quart truc. El quart truc seria no comparar el rendiment en les més curtes distàncies o les llargues distàncies. Això és evident.
Clar, és com dir comparar l'esmorzar amb el dinar o comparar el suflé de patata amb el marmitaco.
Exacte.
Cada cosa té la seva cosa.
El rendiment és diferent i, per tant, doncs s'ha de saber que no pots anar a 4.50 en tota una cursa de, no sé, 25 o 40, no sé, jo dic per mi, clar. És que,
bueno,
clar,
no, clar,
jo començo,
sí.
La Llure sí.
La Llure pot córrer 3.20 durant 40 quilòmetres.
Però Llure tampoc podria comparar el seu rendiment corrent que amb bici, per exemple.
Ni comparar el que faria en una marató, en el que haig de sortir en una mitja marató o en un 100 quilòmetres.
Exacte.
És incomparable.
Els que sou més experimentats, doncs evidentment ja ho sabeu, la gent que potser s'inicia és la que hauria de saber. Cinquè truc. Feu rituals abans de començar les vostres rutines.
Com els futbolistes quan surten al camp.
Sí, busqueu, no sé, des de... No sé, hi ha qui fa...
T'imagines? Jo em poso els mitjons al revés.
Els mitjons al revés.
Xavi, es posa els mitjons al revés.
Sí. Ah, sí? En sèrio?
Atenció, això no és el repte, és el cuida't. Vols cuidar-te millor? Posa't els mitjons al revés, com el senyor Xavi Palaí, l'enamorat d'aquest estudi.
Va començar sense voler, però mira...
És una miqueta, us en recordeu?
Una relliscada i mira tu.
Però escolta'm una cosa, que els mitjons els dissenyen de tal manera que els seus teixits...
Però és que jo duc els mateixos mitjons des de fa...
No te'ls has canviat cap dia, no?
Ara entenc. El que he notat quan he entrat a l'estudi.
Només per córrer, dic. Vull dir, sí. Jo tinc... Per córrer tinc quatre parells de mitjons i ja està. I són els de tota la vida.
És el sentit una miqueta d'aquests rituals és una mica per activar l'energia mental. De dir, vaig a... entrenar, vaig a rendir, vaig a dedicar-me temps a mi mateix.
Em poso la disfressa de rendiment.
Això mateix.
Exacte.
El de superheroi.
La disfressa de superheroi, exacte.
Llavors...
Em vesteixo de superheroi i faig tot el meu ritual, sigui la cançoneta...
La cançoneta, sigui, el rellotge...
Sigui el cafetó aixecant el dit dret, així...
Sí, senyor, exacte. Llavors, si teniu algun referent...
Fem-li el petó a la ceba de Sabadell allà a l'escut de casa...
Això mateix. Alguna prerutina abans d'entrenar o de, que us doni, que activi l'energia mental...
Clar. L'Aimar, aquell entrenador, us en recordeu que quan sortien els jugadors, quan era jove jo, que hi havia un entrenador que es deia Aimar, que fotia un cop al pit als jugadors.
Un entrenador, un jugador. Hi havia un jugador que es deia Aimar, que era molt bo argentí.
Sí, que era del València, no? Pues aquest hi havia un entrenador que es deia Aimar o algú així, em sembla que es deia. I els hi fotia un cop al pit abans quan estava al túnel de vestuaris, que el que no li rebentava l'esternón segur que sortia amb tota aquesta motivació.
Jo quan deia això del ritual m'imaginava molt a un paio,
amb
que
un
podria
giriu.
Ser perfectament qualsevol de vosaltres, sortint de l'ascensor el dia de la cursa, saps? Tocant el terra, santiguant-se així i trobant-se de cop amb el veí del primer i, saps? Tallant-li el rotllo.
Sembla que es refreda.
Sí, això en els esports aquí ho veiem més clar, perquè fan sempre, doncs aquí, no sé, un, dos, tres, Sabadell, i van tots i es donen de la mà, però quan estàs tu sol allà amb tu mateix...
Sabadell, sí,
sí. Sí, l'embol, el del bàsquet, és que la meva nena fa bàsquet, i es donen tots la mà, i...
Si haguéssim dit un, dos, tres, Barça, el Valverde no ho faria.
No.
Però jo us he dit que no suporto quan a les curses, els 10 segons abans posen cançonetes
d'aquestes
èpiques... A tope, sí, tots allà. Vinga, ara salteu. Jo tinc ganes de saltar sempre.
Escolta'm,
tu per què no vens a córrer les curses de Sabadell? Perquè si veiessis el Germán a l'escalfament que fa, fa fer el ritual a tothom. Entre ell i les granotes del Ripoll, fan uns rituals. Pregunta'ls-hi als nens, als xics, als menuts de Sabadell, si fan un ritual precompetitiu per tal de motivar-se i esperonar-se. Ah, que sí que és això?
Sí, exacte.
I tant, exacte. Vinga. Punto 5. Adelante, no hay más preguntas, señoría.
Punto 5. Recordeu-vos sovint tot el que heu aconseguit fins a dia d'avui. Això ja us ho vaig dir també quan vam tancar l'any, la importància d'en tot moment dir, mira, què he aconseguit fins ara.
O sigui, és a dir, de fer un mini bagatge.
Un mini bagatge. No cal que ens anem a repassar l'any, però sí que en els últims mesos dir com estava i com estic. Sobretot els que us esteu recuperant de lesions, per exemple. Els que esteu anant cap a un objectiu concret, de dir, mira, doncs abans anava a 5 i ara vaig a 4:30. Aneu recordant sempre les coses que heu aconseguit fins ara.
I aquest, l'objectiu és, aviam, perdona que et talli, l'objectiu és prendre consciència de per si la caguem i el dia no surt tan bé com estàvem, dir, mira, doncs ja està bé abans de començar, estic content amb el que tenia fet fins ara i així em salvo mentalment de si no acaba de ser un dia bonic, o és en plan de dir, avui ho petaré i ja he fet fins aquí. Com seria la cosa? O és una miqueta de tot?
És una mica de tot, és senzillament que si per lo que sigui l'entrenament o la cursa no et surt bé, és allò de no perdem perspectiva global de la nostra vida. Clar que és important, que seria el truc número 7, estar en el moment present, no anar-nos enrere ni anar-nos endavant. Això és superimportant, però sí que és important per activar l'energia mental i la motivació és recordar-te, tal com hem fet una, o sigui, per visualitzar-nos traient lo mateix, lo millor de nosaltres mateixos, hem de visualitzar.
Clar, de dónde voy,
tot lo bo que hem
vengo,
fet fins a dia d'avui.
Sí, de dónde vengo para dónde
voy. I per no anar-nos tan, si no fem repassos de l'any, per la propera cursa, pel primer entreno, doncs, senzillament recordar les últimes setmanes, els últims mesos com han anat.
Però, i està bé, també, perdó, molt ràpidament, recordar els errors, perquè hi ha la típica frase dels errors se n'aprèn.
Correcte.
Que jo crec que s'aprèn més dels encerts que dels errors. Però és igual, tothom diu, dels errors se n'aprèn, equivocar-se és de savis, que guai que és equivocar-se. Una puta merda, ningú li agrada equivocar-se.
No, ningú li agrada, ningú li agrada.
Però...
Quina diferència
escolta'm,
hi ha?
Escolta'm, ha dit puta la ràdio,
Però és sinceritat. Perdona, això
posa'm,
és...
posa'm un pito. Quan...
Estem parlant de transparència, és l'aniol pur.
Sí o no? Tothom aquí, dels errors se n'aprèn.
A veure, és la diferència. Quina diferència hi ha entre un guanyador i un perdedor amb els errors?
Però està content i l'altre està...
Mira, no. Hi ha losers que estan molt contents.
Clar, loser paga fantes. Però... Escolta'm, però segur que té...
En
sèrio,
no em disperseu.
Segur que té amics i veu cerveses d'importació.
Jo crec que saber trobar aquells punts... llegir realment per què ha passat allò, no? I per poder una mica determinar doncs, com a partir d'aquí corregir aquesta situació.
Exacte.
O més que corregir-la, de dir, vale, doncs tenim aquestes debilitats que potser no sabíem abans de cometre una errada.
És a dir, que els errors ens els mirem i els modifiquem.
Els errors han d'estar allà perquè
errors,
no els tornis a repetir.
El que és cert, i aviam, això ara aquí a part, el que és cert és que els errors el que suposen és, si els sabem llegir, són un aprenentatge de com no... què és el que ens ha fet portar a fer aquest error, quines conseqüències ha tingut aquest error, i això ens fa que puguem fer una millor praxis.
Exacte.
En el futur. Per tant, per això diem dels errors, que se n'aprèn, perquè evidentment, quan totes les coses surten bé, si tu, per exemple, fas totes les coses bé i et surt una cursa que dius, hòstia, pues jo ho sento, però si evidentment hi ha moltes coses que no has fet adequadament, dius... perquè tu ets conscient d'aquestes coses que no has fet adequadament, probablement si modifiques totes aquestes coses, m'agrada aquesta música èpica, si tu modifiques totes aquestes coses, Aniol, i prens consciència del que no has fet adequadament, probablement podràs anar millor i no et passarà arribar a tercer a la mola i acabar al Porres.
Ja hi som, una altra vegada.
Ja estàs pensant, ja ho estàs fent malament, estàs posant nos i errors, no. I estàs mirant les coses amb el color negre.
Doncs no et tornarà a passar, sense
poder. Tot color!
Equivocar-se és humà, perdonar és diví, però equivocar-se dues vegades és d'estúpids. O sigui, aquí està el punt. Aquí està el punt d'aprenentatge.
Jo crec que sí, que equivocar-se dues vegades amb el mateix error idèntic, és una mica d'estúpids. Si l'error és lleugerament diferent, doncs pues aprendràs d'aquest segon error.
Exacte.
Que bueno, potser s'han d'acabar les coses.
Estimats oients, jo no us concediré estúpids.
Però jo crec que l'Aniol passa a tercer a la mola i acabar com va acabar té coses molt positives que ell se'n va donar.
Exacte, és amb sense podi. És amb sense podi,
però
és correcte.
Però sí. Jo crec que ell no es pensava poder arribar a tercer a la mola. Clar. I això és una lectura que també dona un potencial per...
Quina
és
l'error? Anem a fer un positiu,
sí.
Un moment.
Sí, és un moment. Et queden 10 mesos perquè podem tornar a parlar d'una altra cosa.
Digues, vale, tip 10.
No, tip 10 no. A veure, quin és l'èxit que vas tenir, Aniol? Vas arribar a tercer a la mola i això és el que t'has de quedar.
I després...
Ja n'aprendrem per la propera, dosificar el que et faltés, ja està.
La xica va 8 de cames i 8 de la general.
I finalment, després de recordar les coses positives i fins on hem arribat, l'última és ser capaç per controlar l'ansietat precompetitiva, sobretot l'ansietat precompetitiva d'estar en el present moment. No anar-nos enllà a fer prediccions, el que es diu, això té un nom, que és un biaix cognitiu, que
no,
és la
anglès,
profecia autocomplida, que és, si tu penses que passarà una cosa, vigila que pot arribar a passar. I per tant, pensament positiu. Aquell em passarà, l'altre no sé què, l'altre no sé quan, aleshores sempre intentar estar en el present i no anar-nos ni en... O sigui, és que ni en positiu ni en negatiu. Estar en el moment de la cursa, escoltar el propi cos, connectar amb el propi cos, i és aquell moment de ser el teu millor amic, la teva millor mare, el teu millor pare, que és cuidar-te, estimar-te i estar connectat en aquell moment en com tens el cos. I en el moment que estàs connectat amb el teu propi cos, ets invencible. Ja està.
Recordeu, Avengers Endgame, el podeu veure a Movistar. Connecteu-vos amb el vostre propi cos i podreu veure què és el que s'esdevé. Anna, moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Ja veus que t'escoltem, mirem de ficar-hi humor, però hem pres tots els deures, hem gastat tota la tinta del boli i ens ho aplicarem. Jo podré anar a fer esport i ja em quedaré content. Si llavors he d'aplicar els 8 punts, els aplicaré.
Doncs escolta't,
però ja em quedaré content.
Estaràs content quan et recuperis?
Home, ja t'ho dic que sí.
Vale, després no... Jo és que vull...
No. Doncs fins aquí el cuidat d'aquesta setmana. Esperem que fiqueu una miqueta de seny i feu una miqueta de deures. I recordeu, no és no, però no l'hem de dir.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
13. Esports de fons.
No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13. Esports de fons. La playlist.
13. Esports de fons. Sense espai, el teu buscador de Spotify.
Tots els estils. La música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana. La música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
Hola, sóc Iker Pet, col·laborador del programa de 13, estudiant en pràctiques de Ràdio Sabadell, i la meva proposta d'aquesta setmana per la llista és Instagram de Dimitri Vegas i Like Mike. Hola, let me set you straight, school's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? About your Instagram, fly away, little Peter Pan. Now you know who the fuck I am. Who the hell?
Cuando tú me ves, cae rápido, conmigo sale a flote, te pasas en mi bote, me fingo irá contigo y en tu cancha te la noté, no digas que no, no digas que no, te vieron perreando conmigo en el club, porque cuando tiro soy el Fran Franco, tirador que siempre te dé en el blanco, mi cuenta de vista pero soy franco, nadie deposita más que yo en el banco, me da igual, sé lo que te conviene, porque te viene. Listen up, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck.
fuck I am.
Who the hell?
But did you think about the consequence? Blow up, you don't know me like that. Two steps forward and not two steps back, like oh, losing my patience, I try to play nice. Oh, seems you're not listening, now I'm just like, who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world.
Ho ha dit la Xisca, i jo també. És aquesta setmana que posarem 3 incorporacions noves a la llista de Spotify de 13. 13 esports de fons sense espais. I començarà el Xavi Palaí. Xavi Palaí, quina incorporació afegim a la llista de 13 aquesta setmana? Va.
Jo avui em porto una de molt oportuna. Com que hem parlat de motivacions, de motivats i tal, la de corredors de fons dels Amics de les Arts. Crec que és molt oportuna per moltes persones.
Toni, pren-ne nota. Corredors de fons dels Amics de les Arts. L'afegim. Aniol Riba, és el teu torn. Tu que tens fato aquest diumenge, quina és la llista que incorporem a 13 esports de fons?
Doncs és d'un artista que he descobert fa no res, que es diu Vic Miralles, i el tema que podríem posar és circular. Circular.
Doncs molt bé, doncs jo tiraré també una miqueta cap a casa. Hi ha una cançó que ja fa uns quants anys que va sortir i és del Sidoní i és Fascinado. Doncs escolteu-me, feu-se followers, escolteu aquesta llista perquè segur que en trobareu alguna que us farà motivar i que us farà esperonar-vos de valent.
Quieren llegar al Edén. Subo al coche de un tal Luis que nos va a llevar a casa de Sara. Veo en el retrovisor el palidecer de tu cara y sé que realmente no te encuentras bien. Y juras que esta es la última vez.
Palabras que el espejo tendré que romper. Me tienes tan pa 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 fascinado.
13 Esports de Fons.
No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13 Esports de Fons, la playlist.
13 Esports de Fons, sense espai, el teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
13. Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
I aquí diu que 3 és un número màgic. Doncs aquesta setmana farem que 3 sigui un número màgic i 3 seran els reptes màgics que proposarem l'equip de 13 que en aquests moments roman a la taula. El primer executor del repte que proposarà serà el Xavi Palaí. Potser no serà el primer executor, però sí el primer a proposar-lo.
El primer executat.
El primer executat. Xavi, tu ets el primer a la palestra.
No, per aquesta setmana vull un repte modestet, perquè si no al final ja acabaré odiant el programa. Vull fer, 2.000 metres nedant, seguits.
Tio, per mi això seria...
Això seria gairebé un Ironman per mi.
2.000 metres seguits, eh?
Sí, però sense matar-se ni res.
No, fer-los.
L'Anna estarà contenta.
Sí. Cap, segur que allà on estigui, escoltant això,
acostumo
li caurà llagrimeta.
Acostumo a fer-ne uns 1.200 o el que surti. Amb...
Doncs 1.500. Agafa't aletes, que així es passaran abans. Agafa't aletes.
No, això és fer trampa, escolta.
No, és dopatge.
És dopatge tecnològic.
Exacte.
Molt bé, el repte del Xavi Palaí, 2.000 metres nedant. Té una setmana per assolir-lo. I aquí ara qui té un repte d'aquells que llavors li traiem suc refregant-li el fang per la cara dels que...
Com ens agrada, eh?
Com ens agrada, com on es gusta. Vaya, vaya, Joe. Senyor Aniol Riba, dígame usted, ¿cuál es su reto para esta semana?
Mira, a més és que tinc com un déjà vu, perquè amb l'última cursa va passar el mateix, que vinc de lesió i sembla que pugui ser una excusa, però realment aquesta cursa pensava que no arribaria a córrer i finalment sembla que sí que puc arribar a fer-la, però he corregut 3 dies comptats en un mes i mig i quan vaig sortir el primer dia va ser un desastre. Per tant, l'objectiu és acabar la Llanera, acabar-la, disfrutar-la, sembla
no fer-te més mal.
No fer-me més mal, sembla que pot ser que torni a ploure com l'any passat, així que disfrutar-la, que vagin passant els quilòmetres i fins i tot quasi que no em poso ni meta de fer millor temps que l'any passat ni una posició. Aquest cop ni tan sols top 20 com vaig dir en l'última cursa, sinó que senzillament fer-la, notar sensacions i si les sensacions em porten el resultat més lo de menys.
Aviam, l'any passat vas fer 12, no? Correcte?
Vaig fer... sí, 12 crec.
12, per no fer el 13.
Exacte.
Doncs, escolta'm, si aquest any, sabent que vens ara d'estar una miqueta tocadet, nosaltres no et pressionem.
No.
Nosaltres
però em refregareu per la cara el que em pugui passar, oi? Que sí?
ens refregarem amb tu, Aniol.
I si hi ha fang, ja us el portaré perquè pugueu
porta'ns
també
empastifar-me. Porta'ns una mostra. Exacte. Del fang del Puig de la Creu.
El portaré tancat en un potet.
Doncs, i ara em toca a mi. Ara em toca a mi, nois. Aquí em veieu amb aquesta cara de tullit, que sí, estic tullit. I el meu repte és ser feliç cada dia. El meu repte és que els meus alumnes cada dia aprenguin més de tot allò que els hi puc ensenyar. Però aquest no seria un repte esportiu, això és un repte personal. Estimar i que t'estimin, això ho heu de desitjar tots. Però el meu repte, aquest cop, n'he de marcar un que sigui físic. I el meu repte és aconseguir fer 2 hores de bicicleta en una setmana, perquè ja no sé ni com es fa això de seure't en un seient i que la teva pròstata quedi aixafada contra un tros de làtex. Per tant, el meu objectiu és 2 hores de bicicleta de muntanya.
Tretze, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui, 71 programes. I el segon d'aquest any, en plena Setmana dels Barbuts. I l'únic barbut de la taula, de moment,
sóc jo mateix. Us ha acompanyat el millor equip de Fons Addictes de 13, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve i la doctora Anna Muró, sota la supervisió tècnica de Toni González i el seu superequip de becaris. 13, el programa d'esports de fons, on en fred, calor, sol, pluja, neu o vent, i estem la mar de bé. Baixeu-vos i escolteu-vos tots els podcasts a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Us podreu posar al dia, podreu escoltar les altres temporades de 13, podreu posar-vos al dia i saber què és el que hem parlat i recordar i escoltar tots els consells que han anat passant per la taula de 13. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 71 programes. Recordeu que 13 és una producció de WeRun per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons aquí, a casa vostra, la casa dels esports de fons. Aneu en compte amb el que somieu, perquè un dia pot esdevenir de veritat, però per molt que somieu, recordeu fer-ho ben segurs. Cordeu-vos bé les bambes, poseu-vos el cas, agafeu-vos les ganivetes si aneu a fer esquimo, porteu el GPS i el modo compartir ubicación si aneu en bicicleta. Us desitgem que gaudiu molt de la setmana i d'aquest cap de setmana que potser ens venen precipitacions. Teniu una setmana per petar-ho tot i escoltar la llista de 13 esports de fons a l'Spotify. Acomiadarem el programa deixant-vos amb una de les cançons que hem incorporat avui. Soc l'Aleix Muñoz i de nou us desitjo molt bona setmana i fins la setmana que ve.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Four drinks, I'm free, wait for things to get blurry. We're gon' go real deep, but we're not in a hurry. Let's keep this real, cause we got it wrong. This is what I came for, yeah, I got what I came for. I'm up for a refill. We got what we need here, baby, I ain't leaving. Let's have some fun while we're looking for meaning. Cause this is what I came for, yeah, I got what I came for.
Like we just started, keep on giving me all you got.